Problema número 4, el xat.
Ens encanta sentir aquesta música i la volem sentir tot l'any amb la mateixa alegria que ho vam sentir al passat. Però, si serà possible o no, és el que ara mateix debatran Xavier Bosch, Pere Escobar i Ramon Besa. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Ho tenim,
serà possible?
Ho tenim possible, però hem de guanyar a l'Inter de Mourinho, que, com sempre Mourinho ens recorda, mai 11 contra 11 li hem guanyat.
Bueno, si van expulsar el Drogba al Camp Nou, és que alguna cosa devia fer, no? També perquè l'expulsessin. Però sí, som tercers de grup. I l'Inter, que era l'últim, la darrera vegada que vam venir aquí, que vas fer una mica de mofa de Mourinho, ara és líder, ve al Camp Nou, i ell i l'Eto, guanyant-nos i guanyant el Rubin Kazan a casa, que pot ser, el Barça queda eliminat, a falta d'una jornada. Mm-hmm. En tot, jo crec que jugant a casa amb l'Inter, el partit més important de l'any, com a mínim l'empat el traurem. I amb 4 punts, després guanyant a Kiev, passem de grup.
És a dir, que amb un empat i una victòria...
Amb 4 punts, matemàticament, passem, sí. Mm-hmm. Sigui com sigui l'ordre. Però necessitem 4 punts mínim.
Ahir el Barça no va jugar malament.
No, s'ha acabat un cicle.
Ja ho vam dir. Com? No,
no, el dilluns vam dir que s'havia acabat un cicle. No, què va. No, ahir no va jugar malament. I el resultat d'ahir va ser molt bo, si no fos, perquè el partit de casa, que era l'únic que tenies clar que guanyaries, contra el Rubin Kazan, el vas perdre. I el vas perdre perquè et pot passar que un partit tonto com aquest el perdis. I això canvia la matemàtica, això canvia la manera de treballar, això canvia les urgències... Això ho canvia absolutament tot.
Però al final, Pere, n'hem guanyat un de 4, eh?
Sí.
Pel que sigui, però n'hem guanyat un de 4.
Sí, no t'ho discuteixo, però has empatat a San Siro, has empatat al camp del Rubin Kazan, has guanyat el Dinamo de Kiev, i el gran drama...
És perdre casa amb aquest.
És aquest, perquè aquest és la Ventafocs, és el que tothom imaginaves que donava per fer que aquest el guanyaries.
I ara tenim el gol a veres en contra amb aquest.
Exacte. Aquesta és la broma de mal gust.
Hi ha una cosa que juga a favor del Barça, que és el context general. El Barça no ha perdut mai cap final amb Guardiola. Per tant, si els dos partits que queden són finals, hem de pensar que, després de les dues supercopes, si fem una valoració global de la temporada que portem fins ara, el Barça ha guanyat dues supercopes, no ho oblidem, perquè molta gent diu aquest any no guanyarem res. Bueno, escolti, depèn del valor que li
doni. Això és com els balanços comptables, que no saps si s'imputa l'any passat o s'imputa aquest any.
És igual, però si no s'haguessin guanyat, seria al revés. I queda una Copa Intercontinental, és a dir, el context global, el Barça és líder de la Lliga, i el Barça té opcions a la Champions, i per tant, guanyant a l'Inter de Milà i empatant, està classificat. És a dir, això és el context global. Ara, jo sí que participo una mica de la idea de que la conjuntura, d'alguna manera, no és tan favorable perquè l'equip ha transmet algunes sensacions que no ens acaben de fer, que patim, que estem pensant aviam què passarà. Per què? Per simplificar-ho, diria una cosa. Abans, aquest equip tot se't feia curt. Els partits se't feien curt, el joc era elèctric, tenia velocitat, i ara tot se't fa llarg. El partit d'ahir em va semblar, no sé si pel fred o per la distància, que va durar 700 hores. El temps que va trigar Henry a sortir al camp va durar dos partits. I això fa que jugadors com el Puyol ens semblin més bons perquè són elèctrics. Si els jugadors que en un moment determinat tenen raça fan que sembla que allò desperti, no? Perquè hi ha una certa monotonia. És com si en un equip, perquè ens entenguem que va normalment a 220, ara n'és a 125. I clar, tu comences a mirar i dius, sí, fa llum, però no fa aquella llum que feia.
Això que és falta de gana o falta de preparació física?
No, ni una cosa ni l'altra, em sembla a mi.
No, jo diria més que és un equip que potser està estressat, pot ser que també sigui un equip que els que són bons són els que estan malament i els que no són tan bons són els que han aguantat l'equip. Recordàvem ara amb el Xavi abans d'entrar que Keita i Pedro han sigut les dues figures de l'equip fins ara. És a dir, no hem viscut ni d'Iniesta ni de Messi alguns partits de Xavi, i gràcies de Valdés, que ens en recordem només quan convé, però i Valdés a les últimes intervencions va estar platòric, no? Però vull dir, és un equip molt retòric i poc concret. Llavors, els jugadors que són concrets ens semblen més bons que els que són retòrics. Posaré ara una frase demagògica, que també comentàvem. Mm-hmm. La importància d'Eto, més enllà de que no es tracta de comparar Ibrahimovic i Eto, Eto feia un partit dins d'un altre partit. És a dir, el Barça podia jugar, feia el seu. I llavors, clar, aquests jugadors que s'escapaven de lo que era la lògica del partit en moments determinats eren molt interessants. Ibrahimovic exagera les virtuts però també els defectes. És a dir, no. Si l'equip juga molt bé, Ibrahimovic també juga molt bé, però si l'equip juga molt malament, Ibrahimovic també juga molt malament, o tens la sensació de que no s'aprofita prou Ibrahimovic. I això crea una sensació de certa angoixa. Ara, l'entrenador, l'estil de joc, tot això fa pensar que se'n sortirà i que té prou alternatives. El més fotut és que la plantilla és curta i que de moment la gent que ha de refrescar l'equip no surt.
Guardiola deia això ahir.
És un punt i ja ho veurem, sabem el que hem de fer. Ens queda rebre els italians, anar a Ucraïna, hem de fer els 6 punts per classificar-nos. Si els fem és que estarem a 8 anys, i si els fem és que ens haurem merescut passar 8 anys. és així de clar. Crec que hem fet tots els partits bé.
Crec que hem fet tots els partits
bé. Crec que no n'hem fet cap de dolent. O sigui, malament no hem jugat, però hem jugat massa en vol i poc a futbol. És a dir, el futbol són gols, al final. I empatar 0 a les dues sortides europees, pel futbol que hem fet hauríem hagut d'haver marcat algun gol. I Libre, estic d'acord amb el que deia Ramon sobre l'Eto, Libre, un amic italià de l'Inter, soci de tota la vida, Davide Dolesal, em va dir, us anirà molt bé la Lliga, però Europa hem fracassat estrepitosament perquè ell no hi és. I home, hi és, va fer un gol aquí a casa contra els russos l'altre dia i va fer una pilota al pal, però realment no marca les diferències.
Però ahir va tornar a fer una pilota al pal. I això és circumstancial. Jo sempre... Tenia un amic que deia que si la meva àvia tingués roda seria una bicicleta. Sí. Aquesta frase que ja heu sentit alguna vegada.
I el meu avi, que era pagès, deia de la pila de merda a la Glòria i amb dos dits.
Doncs exactament.
Deia la pila de fems.
Estem assentets just al damunt de la pila de fems. Però també estic convençut que l'equip va preparat la temporada d'una manera específica, perquè ha tingut dues supercopes, com ha dit el Ramon, perquè ara ve el Mundialet, perquè just abans del Mundialet ve la visita del Madrid i just abans de la visita del Madrid ve la visita de l'Inter. I la història ha volgut que tot això coincidís, i jo m'imagino que, més sent tan meticulós com és el Guardiola, haurà preparat les coses per estar en un bon moment en la primera fase de la temporada el dia 24, perquè això es pot arribar a precisar. Poder no fins al dia, però
24
sí.
24 de novembre, contra sí, l'Inter estarem.
Exacte, però sí la setmana. I allí estaràs a rebentar. Què ha passat perquè això se'n vagi a la pila de fems del teu avi? Coll, que ha vingut el cazam de Déu i ens ha guanyat un partit que havíem de guanyar. Però com el que necessitem són dues victòries, primer guanyarem a l'Inter i després guanyarem al Dinamo. I estic tan convençut d'això.
Bueno, els entesos sempre diuen que la Copa d'Europa no es guanya ara, sinó que es perd.
Exacte. O sigui,
per tant, si ara haguéssim de fer cas dels partits que veiem, l'Arsenal va a una velocitat que no l'atrapa ningú. El Sevilla juga un futbol estratosfèric, però tu el que has de fer és classificar-te. Mm-hmm. I sobretot mirar de ser primer, perquè llavors tens el partit de tornada a casa. Per tant, no ha passat res més que és que, com tantes vegades hem dit, el rival del Barça aquesta temporada és el pitjor, és el rival del Barça de la temporada passada, constantment anem mirant què passava la temporada passada. I la temporada passada la Champions, un grup molt més fàcil, el Barça ja estava classificat i tenia una sensació de rodatge, de que administrava esforços. Ara, en canvi, en lloc d'administrar, tot li costa molt. Li costa molt fer gols, li costa no concedir un parell d'ocasions perilloses a cada partit, com va passar ahir, li costa més jugar a futbol, li costa viatjar, agafant que s'ha convertit aquest viatge com si fos un apocalipsis, i ens distraiem moltes vegades amb coses que no són futbolístiques. Una de les coses que em preocupa, i ho dic des de l'autocrítica, és que hem convertit aquest viatge a Kazan i a Rubín en una odissea amb el fred. Quan ahir jo mirava les imatges i, esclar, em dirà, cony, tu t'estaves a la televisió mirant i fred, però no vaig tenir la sensació que fos un partit apocalíptic.
A casa no tenies fred.
No, però vull dir, el glaciar, el no sé què, no. Aquesta gent, i escolti, van jugar a futbol, la pilota lliscava prou, vull dir, no van reconèixer els jugadors del Barça, però vam ser nosaltres mateixos que l'ambient que vam crear vam dir que no hi havia rival, sinó que l'únic que hi havia fred, al revés, no hi havia tan fred i hi havia rival.
Jo, de veritat, jo no estaria amoïnat. I bona part de la culpa, estic d'acord amb el Ramon, la tenim nosaltres, en general. Mm-hmm. Aquest equip és l'hòstia l'any passat, aquest equip és no sé què, aquest equip és no sé quantos... Imagineu que podem oblidar l'any passat i situem-se en aquest com el primer any de Guardiola. Primer és a la Lliga. Amb el problema que hem tingut amb el Rubín Kazan, ja t'ho reconec, però en partits com el del Saragossa...
Si hem perdut un partit en tota la temporada.
Hòstia, vull dir, estaríem més contents.
Sí. Estem contents, però tenim el risc que amb aquesta setmana apassionant,
sí,
que serà collonut,
Xavier,
pels periodistes,
i toca,
però sobretot pels culers,
i toca,
o sigui, jugar a casa, jugar-nos-ho tot a casa contra l'Inter, que és un rival que hem vist molt poques vegades llevat del Gamper al Camp Nou.
Sí.
Em sembla que mai a Europa, llevat del Gamper. I tenir un Madrid en 4 dies és apassionant. O sigui,
l'any passat no et va passar amb el Chelsea? Que vas tenir Madrid i Chelsea?
Sí, però era el tram final. Però això passa un novembre.
No, i que són coses que passen.
Com que cada setmana juguem dos partits, jo crec que també aquí ha afectat una cosa, que és que hem passat d'una excitació de l'Alcorcón i els problemes del Madrid, i veus el partit del Milan i dius, cony, tu què et sembla que hi tornen a ser? I si a sobre tu empates, o sigui, passes de l'extremisme que sempre tenim, no? De l'eufòria més desbordant al pessimisme.
Que l'Alcorcón se n'ha parlat, sobretot perquè s'havia parlat des d'allà, que aquí s'havia acabat.
Sí, home, que sí, però si no dic de qui és la culpa.
No mirem cap a Madrid.
No estic dient que no es pugui parlar. Jo estic dient que tu, d'alguna manera, expresses doncs un estat d'eufòria, perquè dius, ja n'hi ha prou, és la manera de dir... No, però després, quan d'aquí passes d'un 4-0 a un 0-0 cada any, això també t'alimenta la sensació de dir, ostres, que no es passi res.
No està malament, és pitjor el teletext del Chiqui, que passem a estar tercers, i el tercer va a la UEFA. Saps? El problema és aquest. Queden dos partits i hem de fer més punts. Diem, el Barça depèn de si mateix. És veritat, collonut. però Ginter i el Rubin Kazan també depenen de si mateixos.
Mm-hmm. Veurem què passa. Senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar llum al partit d'ahir, que com deia en Ramon, sí, des de la televisió
no feia tant de fred.
Nosaltres marxem amb la promesa de tornar demà a les 6. Ara el rei de la ciutat posa el punt i final al programa d'avui.